L'Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia, bona hora.
Què tal?
M'han dit que ets a punt de marxar a la Fèria d'Abril.
Mira, tots els bàrtols que tinc aquí a la porta, veus aquella maleta gran? Saps què hi ha dins?
No t'hi feia jo, no? Mira que fans ja que... Jo... Hi vas cada any? Perquè no ho recordo.
No. Vaig anar fa molts anys. Vaig molt a Sevilla. A Sevilla sí que vaig molt sovint, perquè tinc una persona allà que m'estimo amb bogeria.
Home, Setmana Santa ja hi vas estar, no?
Sí, i per tant, baixo sovint. Però fa molts anys que vaig estar una vegada i aquesta vegada torno perquè aquesta persona torna a tenir caseta a la seva família i a la Fèria d'Abril, home, doncs convé tenir algú que tingui caseta doncs, per poder estar allà.
I aleshores
em fa molta il·lusió perquè sí que per primera vegada el que faig és que em vesteixo de flamenca i de fet m'han fet un vestit a mida.
Oh.
Sí, em vaig prendre les mesures. A Setmana Santa vaig aprofitar i me'l vaig emprovar, vaig fer la prova del vestit i van haver d'ajustar una mica i tal i està a la casa.
M'enviaràs una foto?
Sí, i tant. Però a més és un vestit preciós perquè és el de gitana, el de flamenca, el tradicional, que és vermell amb els topos blancs, senzill però espectacular, i a més ja tinc les flors al cap, les arracades, les sabates d'espart per les pardenyes.
Hem de compartir aquesta foto amb els oients, eh?
Ah, sí, mantons... Sí. El porto fatal, això de les sevillanes. Fatal. És que volia fer un mini curset a Setmana Santa i no em va donar temps. Però... Ale. Ho porto fatal! Em posaré molt nerviosa.
Però si tu saps ballar.
Sí, però és que clar, això són quatre sevillanes. Cada sevillana són quatre sevillanes. I aleshores és una coreografia molt, molt coreografia. I aleshores, mira, m'estic posant nerviosa perquè no m'he pres la lliçó i no vull fer el ridícul.
Que tremolis Sevilla.
Avui... Ara, això sí. També a les casetes s'escolta sevillanes i s'escolta rumba. I quan s'escolta rumba, aquí sí que
aquí
jo
sí
ja...
Que tens el màster.
Aquí ja sí que jo, movent les caderes i el pas, un, dos, tres, aquí no, no, aquí ja sóc un màster, exacte.
Qui et trobi aquesta nit, déu-n'hi-do.
No, aquesta nit és la nit de... Avui és un dia molt important, avui són els socis de les casetes i el que fan el famós sopar del pescadito. I en aquest sopar del pescadito bàsicament van els socis. Jo aquesta nit no vaig demà, però és que són gent que es passa tot el dia, una setmana, estan tot el dia a la caseta menjant, ballant i rient. És una autèntica barbaritat, la ciutat es paralitza. Dit això, no hem d'oblidar que a Catalunya, molts anys que tenim la Fèria d'Abril de Catalunya, durant molt de temps es va fer a Santa Coloma, Gramenet, i jo com a corresponsal de l'àrea metropolitana
de Santa Coloma,
al periòdico de Catalunya, jo vaig fer moltes i moltes cròniques des de la Fèria d'Abril de Catalunya a la caseta de l'Hermandat de Rocío de Santa Coloma, i per allà va desfilar tot Déu. Jo recordo Jordi Pujol a la seva època de president, sí. Que era un...
O sigui, home,
era...
I aquest any que hi ha campanya electoral,
tots els partits tenen caseta, aquí es fa el fòrum, i també hi ha molt bon ambient, però clar, Sevilla, i... Bueno, no sé, ja t'explicaré. Ja
abans de marxar a Sevilla, la Maica Navarro, que no falla la cita amb l'Hora Negra, una Hora Negra que passa per Tailàndia. Perquè aquesta setmana ha començat un dels judicis de l'any, no a Catalunya, com dèiem, sinó a Tailàndia. És el judici, com ja sabeu, de Daniel Sancho, acusat d'assassinar i esquartarà el cirurgià colombià Edwin Arrieta. N'hem parlat ja algun dia amb la Maica Navarro. De fet, la setmana passada donàvem algunes claus del que passaria aquesta setmana, unes claus que s'han acabat complint. A veure, coses que ens han sorprès, perquè no és fàcil seguir aquest judici, això ja ens ho vas avançar, perquè ni tan sols els periodistes que estan allà poden entrar a la sala. I a més, pel que hem vist, el jutge és molt taxatiu, molt seriós, ni tan sols deixa apuntar un bloc de notes a aquest periodista d'EFE, que és l'únic que pot entrar, no?
Sí, de fet, l'únic periodista que és a l'interior de la sala, com deies, és el corresponsal d'EFE a Tailàndia, no li deixa prendre notes, però bueno, una mica és als ulls de tota la resta a l'interior. I a més, coses que ens han sorprès és el magistrat ho està posant molt i molt, molt difícil als periodistes. És cert que a Tailàndia el cas no té cap mena de repercussió, o sigui, a Tailàndia ni entre els informatius ni a premsa local, o sigui, intenten allò que passi absolutament desapercebut. En canvi, hi ha molta presència de mitjans espanyols i també colombians, que era doncs, l'origen de la víctima, aquest cirurgià, l'Edwin Arrieta. Ens està posant molt difícil perquè els primers dies els hi deixaven acostar-se una mica a les escalinates d'aquest tribunal de pagant, però ara és que ara ja han col·locat fins i tot valles i una gran presència policial per impedir fins i tot aquestes primeres converses que fan amb els, bueno, amb els familiars del Daniel Sancho, el pare i la mare, que són testimonis i que estan presents en el judici. I fixa't, el pare del Daniel Sancho, el actor Rodolfo Sancho, testificarà al judici, és un dels testimonis que ha presentat la defensa del jove. I en canvi, aquí a Espanya seria impensable que una persona que ha de testificar pugui estar present a la vista. De fet, aquí sempre tu ets testimoni, un cop has declarat, el magistrat et demana si vostè es vol quedar com a testimoni, segui, si no, doncs abandoni la sala i gràcies. En canvi, ell està present. I una altra cosa és del detall que ha sorprès més, és que Daniel Sancho pregunta. Ell té la capacitat de preguntar i repreguntar.
No? Els testimonis que van declarar.
Sí, preguntar, repreguntar. I s'ha cregut tant el seu paper de defensar-se a si mateix que en alguna ocasió fins i tot ha no preguntar i repreguntar, sinó qüestionar i fer valoracions del relat dels testimonis, que són, a més, aquests primers testimonis, sobretot els dels dos primers dies, eren molt perifèrics. I això ha provocat que el magistrat li cridi l'atenció en el sentit de vostè té dret a preguntar, però no té dret a valorar. Ja valorarà quan té dues opcions per valorar, en el torn de la seva última paraula i quan li toqui el torn de declarar. Però aquesta actitud tan activa de Daniel Sancho ha sorprès molt.
Va preguntar sobretot a la dona que li va vendre un dels ganivets del supermercat, el ganivet que presumptament hauria esquarterat a la víctima. Escolta'm, per què vol dir això?
Sí, perquè, clar, ja ho explicàvem, ja ho apuntàvem la setmana passada i encara no s'ha entrat en aquest detall, perquè recorda que en aquest judici una de les persones que declararà a petició de la defensa és un forense especialitzat en talls de ganivets. O sigui, algú que, bueno, que té uns estudis i ha fet una tesis en un cos humà, quina mena de talls i tal. Per què? Perquè recordem que un cop mor, el Daniel Sancho sí que ha admès que va desquarterar a l'Edwin Arrieta i que va intentar fer desaparèixer les restes. Comprant un callac amb el que va recórrer diferents punts de la illa per desfer-se d'aquests trossos amagats en bosses d'escombraria. Mai s'ha trobat a la part central de la víctima. Això ha implicat que mai es pugui determinar com va morir aquest home. El Daniel Sancho sempre ha assegurat que només va fer servir el ganivet que estava a l'habitació del bungalow, el ganivet de cortesia que estava en el set de cortesia amb la fruita que arriba, saps que molts tens un fruita i et dona un ganivet, que va fer servir aquell ganivet i que de cap manera va fer servir els ganivets que havia comprat hores abans en aquesta ferreteria i que va ser enregistrada per les càmeres.
Entenc que això és tan important per saber si l'assassinat era
premeditat
o no.
Per això és important, la declaració d'aquest pèrit, i perquè tampoc ha pogut els forenses determinar amb quin ganivet es va fer servir. I, per tant, aquest és un element que jugarà a favor del Daniel Sancho.
Sabem si realment s'està negociant un pacte de conformitat entre les dues parts o això és difícil de...
És possible. És veritat que Daniel Sancho té com a advocat, bueno, allà ells tots, el Daniel Sancho ha de tenir té un advocat tailandès, de fet és el tercer que té després de discrepàncies molt serioses amb els dos anteriors, de la mateixa manera que la víctima, la família de la víctima, també té un advocat tailandès. Tot i això, malgrat això, totes dues parts tenen advocats espanyols que segueixen el judici i assessoren o marquen l'estratègia que després fan servir i executen els tailandesos. Així com el despatx d'Ospina i especialment la Beatriz Uriarte estan allà presents a la sala, Marcos García Montes, que és l'advocat espanyol de la família Sancho, no ha trepitjat encara a Tailàndia. És cert que aquests dies també tenia el judici del Rafael Amargo, que se l'acusa de tràfic de drogues, i ell és el seu advocat, i que no podia estar, evidentment, als dos puestos, i que anirà, viatjarà a Tailàndia la setmana passada, la propera setmana. Però, en qualsevol cas, sí que sorprèn aquesta... sorprèn la metodologia i com funciona ja la justícia tailandesa.
De fet, ara el judici sabem que s'allargarà fins al dia 3 de maig, però està uns dies en stand-by, no? Aturat.
Sí, és festa nacional a Tailàndia, és festa de retrobament, una festa molt familiar, i de fet aquests dies fins al dimecres que es torna que es recupera les sessions, el Dani Sancho podrà reunir-se amb el pare i la mare. Pare i mare, que a més porten un litigi judicial en paral·lel. La mare ha denunciat al Rodolfo Sancho de maltractaments psicològics i assetjament, i de fet és molt fred, i és perquè tots dos arriben sempre per separat, seuen per separat, i és una situació com molt, molt, molt complicada, imagino, per tots.
Home. I paral·lelament ha sortit aquest documental d'HBO Max amb les declaracions del pare, no? També amb l'especulació de quants diners hauria cobrat el pare per fer aquest documental.
Diners que segurament són destinats a la defensa i a costejar tot el que està implicant el procés a Tailàndia, que és bastant costós. Fixa't que el segon dia Rodolfo Sancho va arribar absolutament contrari a la sessió, es va enfrontar als companys de la premsa, amb els que en els últims mesos ha tingut una relació impecable, perquè a més és un home amb un tarannà molt agradable, i els hi va advertir que estava fart, que a Tailàndia era delicte enregistrar-lo. Va ser molt, molt, va estar molt dur, i fins i tot un punt aris. És veritat que la seva situació personal és complicada, té un fill que li demanen la pena capital, que s'enfronta amb una acusació i que la condemna a Tailàndia, tot i que després es commuti, és cadena perpètua, i per tant això ja implica un estat de nerviosisme.
Es commuta la pena capital per la cadena perpètua.
Per la cadena perpètua, exacte.
En cas de que el rei t'indulti.
Exacte, però jo estic no tinc cap confirmació, però tinc la sensació que ell no comptava que HBO avancés l'emissió d'aquests capítols amb el judici començat. O sigui, jo tinc aquesta sensació, i que aquesta actitud del Rodolfo Sancho, aquesta actitud tan contrariada, és quan se n'adona que ha anat més aquesta entrevista. Perquè jo estic convençuda que ell no comptava que això s'emetria en paral·lel al judici. A veure, jo entenc que el magistrat estan aïllats de qualsevol cosa que es pugui dir i fer, però, ostres, aquesta... I, evidentment, és un documental que enregistra amb uns interessos econòmics que necessita per costejar tot el que implica aquest procés a Tailàndia, que és molt costós.
De tornada a Catalunya, la crònica de successos, déu-n'hi-do també la setmana que hem tingut, perquè a casa nostra ens ha colpit l'assassinat d'una dona i els seus dos fills a mans del pare, que després es va suïcidar. És un cas especialment dur que s'investiga com a violència masclista. Tot va ser dimarts a les 4 de la tarda. El 112 va rebre aquest avís amb un home que s'havia tirat a les vies del tren del Prat, i s'adonen que tenia una nota molt reveladora al seu cos. Maica, seguint molt de prop aquest cas, d'entrada, què hi deia aquesta nota?
Era una nota breu, i que bàsicament el que deia era que demanava disculpes, perdó, i després feia un advertiment, i era que ningú es confongui, això no és un cas de violència masclista. Ostres. Era sorprenent, perquè imagina't, un home de 42 anys, enginyer per la Universitat Politècnica, amb un càrrec de molta responsabilitat amb una comercialitzadora de gas, que de sobte acaba d'assassinar a la seva dona, els seus dos fills de 8 anys, ha decidit agafar el cotxe, se'n va cap a les vies del tren amb una decisió de treure's la vida, i la seva preocupació del que diran i de com s'etiquetarà aquests fets. I tu dius, hòstia, i tu t'has de posar a pensar en aquell moment, et preocupa el que es digui? Doncs sí, el preocupava. I a mi això em va tenir absolutament... Ostres, no m'ho treia del cap, i és un cas que... Ja parlaves amb els investigadors directament, però amb persones que estaven al cas de la investigació, i et deien, hi ha alguna cosa que no ens quadra. És cert que des del primer segon els polítics, responsables polítics, van assegurar que era un cas de violència masclista. Algú també va parlar de violència vicària. S'ha de recordar que, perquè sigui violència vicària, la violència vicària és quan l'home intenta infligir total dolor a la dona fent mal als seus fills. Uh-huh. I això és violència vicària. En aquest cas, l'home va assassinar primer a la dona, després als fills, i per tant... Però és igual, al final l'etiqueta és igual, l'atrocitat és la mateixa. Però a vegades, com que hi ha com una necessitat d'etiquetar-ho absolutament tot... Era una família que havia arribat feia poc més d'un any en una vivenda unifamiliar allà al Prat, una casa que ens explicaven persones que havien estat a l'interior molt i molt maca. Ella també, la dona, també de 42 anys, treballava en una gestoria. I quan els investigadors et deien ostres, que hi ha alguna cosa que no ens quadra, després ho vaig entendre perquè aquest no ens quadra. T'has de dir, Roger, que el jutge de guàrdia del Prat es va inhibir en el jutge de violència masclista. Per tant, aquesta és una investigació que està tutelant un jutge de violència masclista. Per tant, és un cas que s'està tractant com a violència masclista. Però abans d'ahir no estava fent guàrdia a la casa, estava a la casa intentant... Jo sabia que en algun moment vindria algun familiar i estava especialment interessada a intentar parlar amb algú de la família que m'ajudés a entendre què més hi havia. I van entrar a la vivenda dos dels germans de la dona a agafar el gat. A més, jo sabia que vindrien perquè sabia que la família tenia un gat i que en algun moment anirien a buscar-lo. I aconsegueixo parlar amb el germà, amb el Carlos, el germà d'ella. L'escoltem primer i després reflexionem sobre el que ens va dir.
Esto le puede pasar a cualquier persona, sea hombre o mujer, que cae en una depresión, porque este muchacho no tenía antecedentes de violencia, no había tocado a mi hermana en su vida, era una buena persona, buen padre. Entonces, para mí es un fallo de los que yo creo que se deben estar cometiendo a punta pala de los diagnósticos, de los psiquiatras y los psicólogos que no hacen correctamente su trabajo.
Déu-n'hi-do, quines declaracions. Aquest és el germà de la dona assassinada, eh?
I a més, li vaig demanar si el podien registrar perquè a mi em costaria molt a reproduir el missatge que m'estava traslladant, i perquè jo creia que això ho havia de dir ell en primera persona. Primer, jo no crec, de veritat, qui parlava no era un negacionista de la violència masclista, això d'entrada. O no vaig voler interpretar que era un negacionista de la violència masclista, en absolut. El que intentava explicar aquest home i la seva germana, és a dir, familiar directa i tiets dels nens, és a dir, que això m'ho diu a la porta de la casa i al costat està ple d'espelmes enceses, peluixos dels companys de classe dels nens que els hi han fet dibuixos. O sigui, l'escenari era d'una intensitat indescriptible. I ell parlava amb una serenitat que jo que m'estava trencant, deia, però escolta'm una cosa, el seu cunyat acaba d'assassinar a la seva germana i els seus nebots. I a més ho ha fet d'una manera especialment cruel. Els ha asfixiat, els ha escanyat. De fet, el nen amb les seves mans. I ell em deia, sí, jo el meu dolor el tinc. El que jo vull explicar és que no és, en aquest cas, no és violència masclista. En aquest cas, nego el que existeixi, però en aquest cas no.
I el que està clar és que ho estan investigant la policia.
No, i que també està clar, i que a més jo li vaig dir, tampoc sabem mai el que passa a l'interior d'una casa, perquè no seria la primera ni l'última víctima que n'ha denuncien per circumstàncies i perquè aquestes situacions queden en la intimitat, que això també és una realitat que hem de tenir en compte. Però també és cert que aquest home estava de baixa psiquiàtrica i que havia tingut un intent de suïcidi dos mesos abans, que va quedar en tentativa i que va implicar un diagnòstic, un tractament psiquiàtric, i el que m'explicava el cunyat, el que intentava traslladar era... Va haver-hi un error de diagnòstic i va haver-hi un error de tractament, perquè ningú va saber veure que el meu cunyat era un perill per ell i per la seva família. Això, jo li demano als oients, i amb tot el respecte, no estem... intentem jo no puc posar etiquetes, no vull posar etiquetes. Jo plantejo i aporto només dades. I, evidentment, també et dic una cosa, Roger. Això que m'ha explicat que ens ha explicat el germà, tota la família de les víctimes ho ha traslladat tal qual als Mossos d'Esquadra. Sí, també sé que els Mossos no tenen, perquè ells no entren en la tipificació, ells només entren en cuando, como, por, i intenten entrar en por qué.
I que hi ha tres jutjat. Persones assassinades, una dona i els dos fills.
Òbviament. Sí. Absolutament.
Sí, sí. No, i en qualsevol cas, portem un any negre pel que fa als parricidis, a violència vicària, violència masclista.
Terrorífic.
Amb històries...
Pensa que aquests dos nens estem al mes d'abril. A tot l'estat espanyol han estat 7 nens assassinats a mans dels seus pares o les parelles de les seves mares. I d'aquests 7, 5.
A Catalunya.
5 són a Catalunya. 5 són a Catalunya. És absolutament terrorífic. Ara els Mossos estan reconstruint tot allò que va passar, els telèfons, els missatges, el psiquiatre, intentant veure què estava passant en el cap d'aquest home. Els psiquiatres, que he parlat aquests dies amb molts psiquiatres, amb moltes especialistes en violències masclistes, per intentar entendre una mica més, ostres, i sobretot amb aquesta voluntarietat d'intentar entendre el que és inexplicable, eh? I sense voler negar, evidentment, que pugui finalment ser considerat un cas de violència masclista, però amb una realitat que és indiscutible. Aquest home patia una depressió profunda que el tenia de baixa amb un tractament que d'alguna manera no es va poder... Algun psiquiatre aquests dies em parlava de que això té una qualificació que es diu, i el nom és terrible, eh? I fa mal, suïcidi ampliat. I és, en el seu cap d'un malalt, amb una patologia, insisteixo, ell decideix, com ja ho havia fet anteriorment, treure's la vida, suïcidar-se, i entén que no pot deixar a la gent que estima vius, perquè patiran tant que els vol estalviar aquest patiment. Ja sé, és terrible.
Sí,
però
sí,
té,
és terrible.
Si tinguéssim un psiquiatre, t'ho argumentaria. Evidentment, la dona no volia morir, no volia ser assassinada. Dos nens de 8 anys, és terrorífic. I, en fi, és una setmana duríssima, duríssima, duríssima.
Setmana negra. Maica Navarro, moltes gràcies. Ho deixem aquí perquè, déu-n'hi-do, ja n'hem tingut prou avui. Fem una pausa i de seguida tornem al suplement. Bon viatge, Maica.
Gràcies.
El suplement, amb Roger Escapa.